assegurat l'alcaldessa Mercè Conesa. Conesa ha explicat durant una entrevista amb la xarxa en col·laboració amb Cugat.cat que el 9 de novembre estan cridats a votació 69.249 santcugatencs majors de 16 anys. Destaquem en altres notícies. La primera coproducció dels teatres Amics Vilafranca de Jordi Casanovas es representarà al Teatre Auditori entre el 13 i el 15 de març. L'obra, que s'estrenarà a Vilafranca del Penedès el 19 de febrer, passarà després pels 5 teatres municipals que conformen els teatres Amics. I la policia local ha interposat aquest dilluns passat una multa de 375 euros a un membre de la PA de Rubí per ocupar la via pública arran de l'acampada que l'entitat fa des de fa 5 setmanes a la seu de Catalunya Caixa al carrer de Villar. Parlem ara d'esports. L'esquiador vaidureixenc Pol Carreras torna a formar part de l'equip espanyol d'esports d'hivern després de 4 anys d'absència. Carreras inicia la temporada amb la Copa d'Europa, on espera classificar-se entre els 15 primers. I el Club Voleibol Sant Cugat fa gala de la seva aposta per la joventut amb el primer equip, un conjunt amb la mitjana d'edat més baixa del grup B de Superliga 2 amb 19,7 anys. Una mitjana que, a més, és la tercera més baixa de tota la categoria, només superada pel Filvolei Alcobendas. Amb els esports, com sempre, acabem. Recordin que la informació torna d'aquí una hora al 91.5 de la FM i constantment a Cugat.cat. Gràcies per la seva atenció.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Cugat.cat, 91.5 FM, la ràdio de Sant Cugat.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts al segle XXI, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo al llarg de totes aquestes edicions del programa de Societat 21E. Avui continuem amb el bloc on parlem de la societat actual, d'una societat que hem passat d'una societat industrial a una societat del coneixement. El dia passat vam parlar de la societat líquida, recordem que és aquella que defensa Sigmund Bauman, parlant que és líquid tot allò que no tenim assegurat. Aquesta societat que no podem assegurar-nos que tindrem una feina, que podrem fer-nos un futur, ens dona a coses líquides. Una societat sòlida és la que ens permet assegurar tots aquests mínims. Cosa que avui en dia veiem que no es transmet i no transmetem ni veiem aquesta seguretat. I un altre factor que descriu aquesta societat en la que vivim és la importància que han agafat els mitjans de comunicació. La nostra principal font d'informació i per on es transmeten tots els canvis i els factors canviants. Avui tenim el gran honor de comptar amb Felipe López Aranguren, un sociòleg de renom, que va néixer a Madrid, que té un historial molt gran, era assessor de TV a Catalunya, és professor, escriu a diaris, a revistes, membre d'associacions, bé, una eminència que ens ajuda a entendre tots aquests canvis passats i presents, un plaer.
Hola, què tal?
Hola, què tal? També comptem amb el Lluís Godallol, l'emprenedor multireincident i fundador d'Impulsa, i amb l'Oriol Bejar, cap de comunicació de CECAT i fundador de Mundo Orbeco Ponés.
Hola.
Entre tots crec que avui doncs podrem fer un programa més que interessant. Us animo tots a quedar-vos perquè prometem que serà interessantíssim. Així doncs, benvinguts a tots i comencem.
Diccionari digital. Conèixer uns quants d'aquests mots ens traurà de molts errors.
Bé, doncs situant-nos una mica en el programa d'avui, ja hem comentat això de la societat líquida i societat sòlida, i és interessant que ho lliguem als mitjans de comunicació. Abans de res, molt ràpidament, diferenciem i expliquem diferents mitjans, doncs tenim més aviat els convencionals, televisió, ràdio, premsa, i han sortit mitjans més moderns, per una manera que probablement ja no ho són tant, que és internet. També pensar en mitjans que són de masses, que van a parar doncs, a grans masses de gent, com és la televisió, etc. I volíem parlar doncs, de mitjans que han traspassat fronteres. Un altre mitjà que crec que és important que tinguem clar són els cinemes, les sèries, i jo volia començar a introduir, i que el Felipe ens introduís més profundament, coses a tenir en compte a l'hora de, per exemple, llegir el diari, escoltar la ràdio, etc., perquè som tan receptors, rebem tanta informació de tants mitjans i és tan gran que no sabem fins a quin punt jo crec discernir entre allò que és important i allò que realment no ho és.
Sí, bueno, tu has parlat dels mitjans convencionals, has parlat d'internet i has parlat del cinema o de sèries, coses així, no? El principal tema en aquest moment és que pràcticament un 35% de tota la indústria tecnològica és el que es diu entertainment, entreteniment. És a dir, allò que et fa distreure't, no? De la qüestió, no mirar la realitat, no? I això és molt important, no? L'entertainment. Va des del futbol fins a les pel·lícules, les sèries televisives, el que diu en sociologia en Estats Units un potato coach, no? La persona que és com una patata, no? Que està al seu sofà i que parla dels anuncis, tararea les cançons dels anuncis, parla de la sèrie que ha vist ahir, el que verà demà, és a dir, és una gent que la seva vida està circunscrita ja a un sistema d'informació. Depenent dels mitjans convencionals i d'internet, jo el que diria abans de tot és que tenim una societat de control, és a dir, una societat que ja no reprimeix a la gent, sinó que controla. Controla com per mitjà d'aquests mitjans de comunicació, no? Mitjans de comunicació, que si parlem de grans mitjans convencionals, són normalment monopolis, com són, per exemple, les agències de notícies, no? Hi ha només 5 que generen el 98% de totes les notícies del món, i també, no només de monopolis, sinó amb la direcció en què aquests monopolis fan la seva informació. Jo no vull allargar-me molt en la primera intervenció, però sí que diria això de la societat de control, no? És a dir, un sistema que s'afegeix al control d'aeroports, a les bases de dades, a l'ADN, a la videovigilància, a tot això que té que veure amb el control de la població. Generar, per mitjà dels mitjans de comunicació, un consens general a la societat és la base d'aquests grans monopolis, no? Generar un consens. I això, parlarem després, potser es farà d'algunes maneres que són informar, desinformar, ocultar, no dir o dir la contrària o donar com a cert una opinió quan no és només una opinió, perquè hi ha coses que són opinables i hi ha coses que no, no? I això, tot això, jo penso que parlarem una mica més abans, no vull tampoc monopolitzar el temps.
No, només faltaria. M'ha agradat molt una cosa que ha dit, que és bàsicament que és per entretenir-nos. O sigui, al final, lligat amb el control, simplement tot el que ens diuen i el que ens fan és per tenir-nos entretinguts, perquè nosaltres traguem, per d'una manera, i que a partir d'aquí fem el que vulguem. Recordo que fa temps va dir que a través dels mitjans es traduïa la ideologia.
Sí, clar que sí, la ideologia va implícita directament al mitjà de comunicació, no és el mateix, i tothom ho sap, l'ABC, que el Punt, o l'Ara. No són el mateix, i no són el mateix en el tractament de la notícia com no són el mateix en el tractament del plantejament o de lo que seria les seves editorials. Per tant, estem parlant d'una situació molt expressa, que és la ideologia. Quan parlem de l'entertainment, és molt curiós que la paraula divertir, distreure't, té que veure amb separar-te del camí, és a dir, divertire, no? De l'italià ve d'aquí, no? De fer una divergència que no miris cap enllà, sinó que miris cap a un altre costat. Tu et passes de tot, et diverteixes molt, però no fas un anàlisi, diguem, no? Sinó simplement et diverteixes, no? Jo crec que això és molt, molt important en el tractament de les notícies. I si parlem d'ideologia, direm, jo tinc una frase molt clara de Walter Lippmann, un dels grans comunicòlegs nord-americans, que deia: els media deuen complir sempre la funció de manufacturar el consens, ja que la població en general no pot entendre els seus interessos. És a dir, tractar la gent com idiota. Tractem la gent com idiota, i una vegada que jo et dic, mira, jo soc molt intel·ligent, utilitzo algunes paraules que tu no comprens, i per tant tu tens que fer consens amb el que jo dic. Per què? Perquè jo soc més intel·ligent i jo ja sé el que et passa a tu. I això té que veure molt amb la ideologia. I també jo diria que a la ideologia que es transmet és la ideologia del propi mitjà de comunicació, no? No és el mateix llegir el Daily Telegraph que llegir el New York Times, no?
I tu ja saps quan vas a llegir-lo que et trobaràs amb una afinitat.
Tu ja trobaràs amb una afinitat, o simplement et trobaràs, si vols parlar o si vols trobar l'altra ideologia, pues, llegir un altre diari, o mira, en comptes de veure la 4 o la 6, pues, veus Telecinco o Antena 3, no? La comunicació i l'estudi que es fa, per exemple, de com es fan els informatius en cadascuna de les cadenes, donaria un tractament completament diferent al tractament de les cadenes, no? L'altre dia, per exemple, TV1, pues, no va sortir res pràcticament de l'amuntonada de gent que hi havia protestant de la presència del rei als principis d'Astúries, no? I no va sortir, senzillament no
com
va
si
sortir.
Com si no existís.
Com si no existís, no? Clar, si jo no et dono la veu, tu no existeixes. No estàs als mitjans de comunicació. Si jo et dono la veu i tu estàs tots els dies a televisió, jo tot estic donant una capacitat d'actuació sobre la ment de les persones que et veuen allà. Aquest és famós, aquest és important, i per tant em creuré d'alguna manera perquè el donen el micro, no? Jo penso que això també té que veure molt amb...
O sigui, resumint, els mitjans fan la personalitat de la persona. Personalitat com a persona, eh?
Conformen la persona. És a dir, d'alguna manera... quan jo penetro ja no només al tema de com jo manipulo el teu cos, no? És a dir, el teu treball, la teva alimentació, la teva seguretat, sinó que entro també a la teva forma de pensar, aleshores jo estic en una societat de control complet. Controlo el teu cos, controlo la teva ment. I en aquest moment jo sóc el teu amo, no? El teu amo, per què? Perquè controlen les dues coses, no? I això és molt important, entrar a la ment de les persones. De totes maneres, un dels 10 punts que Noam Chomsky dona d'aquesta història és amb l'aparició de la neurobiologia, no? la biologia i la psicologia. I què diu aquesta gent? La gent diu que els mitjans de comunicació, a través de les enquestes i a través dels grans monopolis d'informació, coneixen a l'individu i a la persona millor de la que l'individu es coneix a si mateix. Jo conec els teus gustos, internet és claríssim en això, no? Comencen a arribar-te coses, si tu dius que t'agrada la cosmologia, arriben immediatament coses de la NASA o de no sé què, sí. No sé
quan. I t'arriba la publicitat d'aquesta empresa.
Arriba la publicitat d'aquesta empresa perquè sí. Et coneixen, no? Ten les teves dades, ten els teus gustos i et coneixen millor que tu. Aleshores, jo, si jo et conec millor a tu que tu a tu mateixa, finalment puc controlar i no solament... controlar, sinó manipular els teus sentiments i la teva ment, no?
Lluís, crec que volies fer una aportació.
Sí, tal com deia Felipe ara, hi ha una cosa que és molt important. Ell parlava de control, i jo sempre he pensat que durant molts anys la comunicació s'ha vestit d'algú que era per situar a les persones en el món i en el seu propi entorn. Una forma de dir, jo necessito estar situat en un lloc i busco la comunicació per saber on soc. Resulta que això és el que ha anat propiciant el control. Ara no sols es propicia el control per aquí, sinó que la comunicació ha fet un gran salt els últims 15 anys, potser 10 a nivell massiu, que és la interactivitat. És brutal. Hem de parlar del concepte de la interactivitat, perquè aquest és el que realment fa el gran salt de passar de només emetre a emetre i rebre. I aquesta és una realitat que no és banal.
Música. ASECAT patrocina noves tecnologies per renovades vides en tercera edat saludable.
El coneixement a l'abast de tothom. Científics, savis, innovadors i emprenedors compartint amb tots els seus tresors.
Molt bé, el Lluís estava fent una introducció molt interessant dels canvis que ha patit també aquesta comunicació. Jo imagino i tots sabem que no és el mateix ara que fa probablement 30 anys, i menys doncs, amb les noves tecnologies, etc. I m'agradaria, ja que tenim avui a l'Oriol Bejar entre nosaltres, que ell ens expliqui la seva experiència per com ho viu ell ara mateix, i després, si de cas, doncs, farem una mica de retrospecció per veure aquests canvis, no? Hola, Oriol, què tal? Encara no has parlat.
Molt bé, m'agradaria explicar una mica el projecte que estic intentant crear per donar consciència a lo que és el món empresarial d'una mica la por que es té a les redes socials, a tot com està evolucionant. Estic creant un món d'internet on gestiono redes socials, creo pàgines web, doncs moltes coses diferents, i intento vincular l'empresari a que entengui per què està passant tot això socialment, perquè és molt important que entenguin com està evolucionant el món, com està evolucionant la comunicació, i que tota la informació que està allà dalt on diuen internet et pot dir coses que poden afectar la teva empresa o poden solucionar que la teva empresa sigui més competitiva al mercat d'avui dia. Llavors necessitem una mica amb un procés de formació conjuntament amb l'empresari i amb doncs, muntant l'estructura de lo que és lo que necessita l'empresa, vull dir, cada empresa necessita el seu, i intentar vincular pues, l'empresari i el formador, que en aquest cas pues, podria ser jo, com pot ser una altra persona, i fer una xarxa, realment un vincle en què tots anem units amb una unió que és ser el millor possible, no? Una mica el que volia dir, explicar.
Llavors, comunicació, molt més èmfasi en la part offline, és a dir, perdona, online, que és tot internet, etc. Creus que és el camí?
El camí és, jo crec que no és tot, però hem de dir que el futur serà, quasi tot serà online. Pensa que a Amèrica ja quasi tot ho fan pel telèfon mòbil, i realment hem de tindre en compte de que l'evolució està allà. L'únic que hem de fer és intentar entendre les redes socials i internet sense fer-nos mal, vull dir que sigui un 50-50, que puguem entendre quin és el millor punt de sinergia per intentar, pues, sense fer-nos mal, imagina't si pues, estem fent un projecte, fins a quin punt el puc fer i quina estratègia he de seguir per realment dir, realment he d'estar a totes les redes socials? No has d'estar a totes les redes socials, has d'estar a les que et convinguin sense que afectin la teva activitat.
Felipe, tu ho veus així? No, més enfocat a aquest canvi que ara vivim i com estan actuant ara mateix, perquè a més abans és una cosa molt important que deies, que els mitjans són poder.
Sí, va veure, jo penso que internet obre una porta enorme amb la qüestió de la interactivitat, i jo penso que així com a internet sí, a la televisió no. Quantes vegades surt algú al informatiu i diu una de les mentides, un polític, i tu des del teu sofà dius, això és mentida, però clar, això no arriba a ningú, no? Per tant, no és interactivitat. Interactivitat és quan jo tinc un sistema d'igualtat amb tu i per tant interactuo amb tu per trobar aquesta situació de, que tu deies, Oriol, sinergia, no? És a dir, entre tu i jo no som dos, som tres, no? I, per tant, creus que es fa un sistema creixent cada vegada més, si en vez de 3 són 4, 5, 20, 40, 1.000. Sí que és veritat que també internet té l'altre costat, no? Que és l'entertainment, no? I jo que tinc Facebook ho sé bé, perquè el Facebook hi ha de tot, no? I aleshores et trobes amb gent que no t'interessa res, el problema que tenen o la història que no sé què, però hi ha altres coses en què sí, no? Per tant, jo penso que com en tot, internet necessita un esperit crític, alguna cosa que digui en aquest moment, jo això no m'interessa, o això m'interessa molt limitadament, o això és nociu per mi, no? A televisió hi ha un sistema de control parental, no? És a dir, aquest control parental té que veure precisament amb la negació d'una interactivitat, perquè aquesta interactivitat podria ser perniciosa per la gent jove, no? I per tant fas un sistema de jutjament de com això és de nociu per al meu fill i aleshores tanco, no? En clau la porta d'accés, no? La interactivitat, si no es dona en aquest nivell d'igualtat, no és finalment interactivitat. I després jo penso que també té el problema, la tecnologia té el problema de l'absorció de la persona, no? Jo conec gent que tu ara les agafes el telèfon o l'ordinador i moririen, no? No sabrien què fer amb el seu temps, no? Tu vas al metro i tothom va amb la màquina.
Sí, tothom.
Tothom davant de la pantalla, no? Aleshores, aquesta situació d'individualitat que també dà aquesta interactivitat. Jo tinc amics a través del Facebook en la Índia, no? No els he vist mai, no sé com són en realitat, però no importa, ja són els meus amics, i això té una falsetat dintre del seu propi sistema, no? Finalment les coses es fan cara a cara i és molt difícil substituir una realitat per una realitat virtual, no? Jo penso, i sobretot ho diré per tercera vegada, és important que la interactivitat es faci entre iguals. Si no, dificultosament trobarem una interactivitat vàlida, no? Perquè si és d'arriba a baix, pues estarem en les mateixes de sempre, no?
Però sí que és veritat que, per exemple, els mitjans cada vegada són més democràtics, entre cometes, per la participació que hi ha encara. Per exemple, l'audiència. Tu pots saber, jo soc Telecinco i a mi m'està... Jo tinc el meu Twitter on ho tinc tot posat i si jo tinc una pregunta o qualsevol cosa sé que puc interactuar amb ells, ells em respondran i a més això a la pròpia televisió li serveix per dir, escolta, que a aquesta gent no li agrada aquest programa i a aquest altre en canvi sí.
Ojalà. És a dir, jo rep el meu programa de Telecinc una montonada de Twitters i jo faig el filtro i arriben a la pantalla els que arriben i no altres, no? És a dir, jo faig un estudi, a mi m'agradaria fer un estudi dels Twitters que no apareixen, no els que et sembla que apareixen a la pantalla, no? Jo crec que això té que veure més amb una qüestió de quina és la població que està veient aquest programa i, per tant, on està el meu share, no? On estic, no? En el share. Però jo no penso que sigui molt important per ells. Per ells el que els importa són els contractes de publicitat que aporta cadascú dels programes, no? I, per tant, és molt important tindre aquestes històries publicitàries.
Sí, dintre d'aquesta línia i seguint amb aquesta... amb aquesta mena de discurs, jo diria que la comunicació el que està aportant absolutament extraordinari i que tu mateix, Felipe, deies que la realitat és que moltes vegades amb certs mitjans no es produeix, és una certa transparència. La comunicació actual tendeix a l'absoluta transparència, el que passa que els mitjans la manipulen per d'alguna forma fer-la servir en benefici seu, perquè, com bé has dit abans, és poder. Llavors, els mitjans, com pot ser internet des del punt de vista o la comunicació, com pot ser la que es produeix a les xarxes socials bàsiques o la que es produeix amb mitjans no manipulats, tendeix a ser absolutament transparent. I això és algo que ens hi hem d'acostumar, perquè la realitat és que fins avui no ha sigut habitual.
Però també hem de tenir en compte que potser ho estem barrejant, eh? No és el mateix comunicació que mitjà de comunicació. Hi ha moltes formes de comunicar-nos i els mitjans de comunicació són una eina, o digue-li eina bona o eina dolenta, per comunicar.
Per suposat, és que ho hem posat...
Ho hem posat al mateix sac i això
ho hem
de discernir.
Ho hem anat a posar al mateix sac teníem que separar-ho. La realitat és aquesta.
Exacte.
La realitat, al final, ens fa entendre que la comunicació en si tendeix a la transparència. Els mitjans manipulen aquesta transparència en benefici dels seus interessos. Això és el que en aquest moment està passant, el que és la realitat. És possible que en poc temps la televisió interactiva, que ja la tenim a la porta, sí. La televisió a la carta, la televisió d'alguna forma absolutament online, i la televisió a través d'internet ens permeti que la pròpia televisió es vegi més lligada davant d'aquesta situació. La televisió és un mal exemple de comunicació. És comunicació de part. Hauríem de deixar-la una mica al marge de tot plegat.
Està clar que estem en un món que està evolucionant molt ràpidament i a vegades evoluciona tan ràpid que al propi individu no li dona temps d'entendre com evoluciona i quina és la millor manera per entendre, quina és la millor comunicació o manera de veure la comunicació, quin és el mitjà millor per entendre el que està passant al món, per exemple. El que sí obre les vies d'entendre que, per exemple, si està passant alguna cosa a l'altra part del món, tu en dos minuts en una red social ets capaç de saber el que està passant, cosa que anys enrere no passava. Doncs aquesta transparència va guanyant pes perquè la gent es va comportant i va entenent una mica de com estem vivint i de quina manera, de com va evolucionant. Falta una mica de comprensió a nivell d'això perquè és difícil comprendre de quina manera va evolucionar la societat d'avui dia, no?
Sí, però això és una mica el que lligava el que deia abans el Felipe, que, clar, jo arribo a casa, poso la televisió i em dóna informació. Obro el Twitter, informació. Jo no tanco ni el mòbil ni la televisió i em paro a pensar el que acabo de veure. No. I en 0, ja tinc un altre mitjà de la forma, del nom que sigui, perquè és igual, donar-me el mateix input.
Sembla que no puguem ser nosaltres mateixos perquè no tenim temps de pensar en realment el que és important a la vida, perquè a vegades estem més preocupats de si m'arriba un missatge al telèfon mòbil que de realment de saber realment el que estic fent m'agrada, realment estic feliç, vull dir, això és una part important que hauríem de tindre en compte perquè no ens dona temps ni de pensar realment el que estem fent.
Això, doncs, canvia el modus vivendus.
En l'acte comunicatiu, independentment de que sigui d'un mitjà de comunicació convencional com d'internet, hi ha cinc preguntes que cadascú hauria de fer-se sempre i que de fet algunes vegades ens fem sense saber que ens fem aquestes preguntes, no? Tu reps una trucada, mires el teu telèfon i dius, ah no, és la meva cosina Pepita que és una pesada, no vull, no? I et fas el longuis, no? No vols, no? Aleshores, la primera seria qui origina aquesta informació que tu reps, no? Sigui qui sigui, tant d'indica internet com sigui, no? Després, la segona seria què interès té aquesta persona en aquest assumpte que estem parlant, no? Jo té interessos i, per tant, hauria de fer-me aquesta segona pregunta, no? La tercera és quina ideologia té aquella persona que manda la informació, no és el mateix la CNN que Al Jazeera, per dir dos agències de notícies molt diferents. Quart, em comunica el punt de vista contrari o on trobar-lo, perquè clar, si és només un punt de vista estem sempre bombardejant a la gent. I la cinquena seria, ens indica les causes del problema o només enuncia el dilema. Jo penso que tothom o la gent que treballa a les mitjans de comunicació fan això sense demanar-se exactament les cinc preguntes, però sí, què interès té la meva... No, per què em trucarà aquest aquest moment, no? Segur que em demana alguna cosa, no agafo el telèfon, no? Aquesta manera de fer les preguntes sempre hauríem de fer-les, inclús independent d'internet. I després, el tema de la transparència preocupa tant a la gent del poder que ja no són un, ni dos, ni tres els països que tenen tallat internet. Tenen tallat o tenen controlat internet perquè saben perfectament que allà surt qualsevol cosa. I quan dic qualsevol cosa, dic qualsevol cosa. Jo he escoltat i he vist coses a la televisió que dius, aquesta gent se les ha... estan boixos, no?, que diuen aquesta gent, no? Però és informació lliure i tu tens que fer el teu, la teva crítica, no?, el teu esperit crític sobre el que estàs rebent, perquè si no tragaràs quart mil·lenni, no?, i tragaràs tot el que diguin allà i no, hi haurà fantasmes al redor teu, no? I, bueno, jo penso que és molt important fer-se aquestes preguntes.
En Film Group et convidem a ser part de la nostra plataforma tecnològica de negocis, un punt de trobada per a empreses que requereixen d'especialistes i solucions en diferents àrees de les TIC. Si necessites nous negocis i sumar-te a nous projectes, uneix-te a la nostra plataforma filmgroup.info o contacta amb nosaltres al mail info@fimgrup.es.
Debat 21E, el debat de la societat digital a tocar amb les nostres mans.
Molt bé, hem fet aquí una mica d'introducció i ara anem bastant al debat i aprofunditzant el tema més que ens toca més de prop. Jo tinc unes quantes ja aquí coses que m'agradaria preguntar-vos. La primera, quan el Felipe ha parlat bastant de poder i de control, cosa que molts de nosaltres potser pensem, però tampoc ens preguntem ni pensem, com ara també comentaves. Jo em pregunto més enllà, dic, com fer front a aquest control, no? Com discernir, com escollir aquella informació vàlida? A veure, jo penso i dic, no hi ha cap diari objectiu. Tan simple com això, un diari objectiu, un medi que sigui objectiu, no n'hi ha, bàsicament perquè crec que no hi ha persones objectives, perquè totes d'una manera o una altra estan socialitzades i estan fetes d'una manera que és impossible que siguin objectives. Un cop assumeixo que no hi ha diari objectiu, penso, val, vaig a llegir aquest diari perquè d'una manera o una altra doncs, tinc més afinitat, no? Com sé que aquella informació que m'estan donant és vàlida? La puc comparar, vale, però igualment, per molt que me la dongui i vegi que aquella informació és vàlida, estan tenint el control sobre mi. Com ho evito, això?
Bé, jo he parlat abans de l'esperit crític, no? Jo penso que és molt important el coneixement, que no és el mateix que la comunicació. És a dir, si jo tinc coneixement de determinades coses, tu no pots comunicar coses contràries. I poso un exemple molt senzill. A Alemanya, tu pots pensar, si vols, que els negres són inferiors. Tu ets idiota, tu ets un racista, però tu pots pensar el que vulguis. El que no pots dir és que no van existir els camps de concentració. Això està penat per la llei. És a dir, la realitat no pot ser negada i, per tant, amb el meu coneixement de lo que va succeir als camps de concentració, tu no pots dir-me que això no va ser en realitat, no? Per tant, jo ja sé alguna cosa més. Per tant, jo no em presento davant d'un mitjà de comunicació o de qualsevol acte comunicatiu, ni amb la meva família, amb la meva ignorància com a bandera, sinó que intento el coneixement. Conèixer és el primer moment. I per part del poder és molt important que tu no coneixes res, és a dir, que tu quan més ignorant siguis millor, perquè són les dues bases centrals del poder, no? La ignorància i la por,
I la informació és poder, no ho oblidem,
i jo i més ara. Moltes vegades puc donar-te por per mitjà de les comunicacions, com l'Ebola, per exemple, no? Que donaran por, o situacions en les quals jo treballo la teva por o la teva ignorància, no? No em va una de les persones enquestades a tota Espanya, la persona més famosa i que tothom coneix és Belén Esteban, és a dir,
la princesa del pueblo, que li deia,
per exemple, no? I per tant és molt important donar a conèixer tot això. Jo penso que el coneixement és fonamental dintre de l'espai comunicatiu, i és per això que quan a mi algú em diu no, és que aquest és el Premi Nobel de Biologia, doncs l'escolto millor que si em diuen no, aquest és un tio que parla de biologia perquè li agraden les papallones, no? I no és el mateix, no? Aleshores, jo penso que és molt important desenfundar la teva cultura, no? Quan et comuniquen coses, perquè si no pots trobar-te en una situació d'indefensió, no? De clara indefensió.
És una qüestió que l'hem comentat diverses vegades, és importantíssim. Nosaltres en aquest programa acostumem a parlar, i surt cada vegada que sortim a antena surt la paraula coneixement, perquè realment nosaltres
estem... Volíem la societat del coneixement, no?
Estem donant potència, estem donant joc al coneixement, perquè és l'única cosa que pot posar, d'alguna manera, portes a tota aquesta quantitat d'informació, perquè que al final no és res més que el fruit de la facilitat de comunicació, perquè si ens hi fixem bé, tenim dos grans... en la nostra terra, a la realitat en la que vivim, tenim dos grans blocs: els infosaturats, que a vegades són infoinfectats, perquè al final del cuento hi ha molta gent que obre en funció de la info que sent a la ràdio o que sent a la televisió en comptes d'anar a preguntar a algú que hi entengui. Això és un info
així,
infectat.
Eh? Així.
Això és un info infectat. I per contra, hi ha una altra part del món, i estem parlant del món, que això és molt gros, eh? Que són infocurtcircuitats. Són gent que senzillament bueno, no tenen ni idea del que passa perquè senzillament pues, no tenen el mitjà amb el qual puguin endollar una eina que serveix per comunicar-se. Sembla mentida. Això, dit així, fem una broma fantàstica, però aquesta és la realitat. La diferència entre el primer i el tercer món és aquesta.
Potser podríem obrir el debat de la necessitat de que els experts, com si sortissin a la llum, no? Els experts, que diguessin al món, els que van a llevar el país són expertos en la matèria.
Ens fa falta?
No parlarem, no. Política, que és? No, necessitem expertos que sepan què fer en cada moment. No? Una mica el debat que intento establir amb el que m'heu dit i veure de quina manera i quines sinergies realment és que anem tots junts, no? Tots vivim al mateix país.
Bueno, estem... però és el que deia al final el Felipe, que si no surts a televisió no ets ningú, per tant, tu ja pots voler ser un expert o el que sigui, que si els mitjans no et treuen, i de fet això és una cosa que volia mirar-ho, perquè parlem de que al final qui té el poder són els mitjans, però moltes vegades hem sentit que ara mateix qui té el poder doncs és la massa, la gent que fa que una cosa sigui notícia, doncs no sé, fas una manifestació o amb les xarxes socials, etc. De fet, una de les coses interessants que deia Bauman també era que els mitjans de comunicació simplement s'adapten allò que tenen i que intenten subsistir per no enfonsar-se vist el que hi ha. I d'altra banda, a més, tenim que no, que en realitat els mitjans de comunicació estan regits pels bancs, per dos empreses, per una que ho controla tot i ja està. Jo considero que hi ha un intermig aquí, però una cosa que deies i que és molt certa és que si hi ha alguna cosa que no passa, i si hi ha alguna cosa que no surt a la televisió, és que no ha passat. I aquí no hi és. Jo recordo, per exemple, no fa tant, hi havia una manifestació de metges, bueno, d'estudiants de medicina, que no volien aplicar el nou pla d'Espanya perquè llavors significava que feien més anys, més temps d'interins en comptes d'arribar a ser llicenciats, etc. TV3 no va treure res. TV3, ni TV1, res, ningú. Més endavant va tornar a sortir perquè es van queixar. Però escolta un moment, tu estàs veient que estàs canviant tot el pla estudiantil d'una carrera que és de les poques que no ha passat a Plans Bolònia, etc, que es nota que funciona, tal. Vols canviar-ho absolutament? Que canviarà la forma de funcionar dels hospitals perquè no seran llicenciats, bueno, doctorats, sinó que seran interins, etc. Clar, això...
Sí, com deia el abans, a mi m'interessava molt això de les notícies per saturació, no? Jo recordo una que vam veure als nostres mitjans de comunicació fa no molt, fa 3-4 anys, que va ser quan el nostre rei va dir allò de «¿Por qué no te callas?» al Chávez, no? Tothom recorda perquè va sortir 40 vegades, però algú recorda què deia Chávez en aquell moment? Què estava dient Chávez? Perquè les frases de Chávez, les paraules de Chávez no es van posar. No es van posar mai. I en canvi, per què no te calles? Van veure 40 vegades. Bueno, Chávez estava dient que el govern espanyol estava fent ingerència perquè estava implantat dintre del cop d'estat que havia tingut. Per què no te calles? Bueno, molt bé, jo treu les paraules de Chávez i faig manipulació. Sí, dono només la part que m'interessa de la notícia. No? Si jo faig un deterioro claríssim de l'educació de les classes més baixes, estic fent més gent ignorant i, per tant, estic treballant també en un procés de control d'aquesta població que amb la seva ignorància jo puc controlar. No? I jo penso que també és molt important aquest menyspreu que hi ha per lo intel·lectual, amb cometes, eh? Posem amb cometes, és a dir, la funció intel·lectual, que és la funció de pensar, no? Belén Esteban és la gran princesa d'Espanya, una persona ignorant i bruta, però la gent es veu d'alguna manera representada, perquè la gent és molt bruta i molt ignorant, i aleshores què es podria fer, no? I aquest menyspreu per lo intel·lectual té que veure també amb aquest ascens enorme per la salut física, per l'estar bé de cos, i cos, com era, aquello de ment sana incorpore sano, pues, ment insana incorpore sano, no? Seria. I per tant, és molt important aquesta història de la ignorància, del tractament de la ignorància de la gent.
I... Però això és poder, no? Perdona.
Clar, que... clar, clar, no, això es fa
això és interessat,
o sigui... en funció del poder. Ah. Això es fa en funció del poder. És a dir, jo tinc poder i jo sé que quan més ignorant sigui, ja abans ja l'he dit, no? Quan més ignorant sigui el poble, millor que millor, perquè és més fàcil la manipulació, no? Si jo vull guanyar la batalla de la informació, al primer moment és importantíssim. És a dir, jo dic una mentida, i després tu tens que dir que no, això no sé què, que no sé qual, però la mentida ja està. I això ho deia Goebbels, que sabia molt de tot això, el ministre de propaganda de Hitler, que, segons ell mateix reconeixia, havia après això dels sistemes publicitaris dels Estats Units. No beva vostè Pepsi-Cola, beva vostè Coca-Cola, que és molt millor, no?
Bueno, això ho extrapolo una mica ara mateix a moviment actual, amb els temes de corrupció, per exemple, que... va al Mundo i deixa anar tal persona, perquè sempre és el Mundo, no sé quan ho fem, però tal persona està imputada per tal. Després probablement es demostra que no ho és, o que sí, però jo ja l'he deixat d'oir. I ahí se queda, i segur que alguna cosa queda, i jo em trec les castanyes del foc.
Sí, sí, no, ja dic, la batalla de la informació és al principi que es guanya. Jo em recordaré, jo què sé, la guerra d'Iraq, amb les bombes, amb els mitjans de destrucció massiva que tenia. Tu lo dius, i al final la gent diu, bueno, si té aquests mitjans de destrucció massiva, potser que serà bo anar a Iraq, i després ni mitjans de destrucció massiva ni res, no? És a dir, la batalla de la informació es fa per saturació, per saturació en aquest moment ho fan d'aquesta manera, i també de l'altra manera, no? Fent de la teva opinió un fantasma. Si tu no parles, si tu no estàs, tu no existeixes, i per tant la teva opinió no existeix com a tal. Jo crec que amb les dues coses et fan el sistema de com fer-ho així. M'interessa més com lluitar contra tot allò, no? Com, bueno, aquí estem fent, no? Fem d'una manera, vosaltres
pedagogia,
teniu aquí
quasi
una illa de llibertat, no? I per
bueno, tant, intentem transferir aquest coneixement que, bueno, pues formar, que arribi tothom.
Abans parlàvem d'una diferenciació, i jo faria una tercera diferenciació, que són els mitjans de comunicació i els professionals de la comunicació. És a dir, jo recordaré un acudit del Roto, que va sortir, que deia: antes con la censura no podía escribir lo que pensaba y ahora no puedo pensar lo que escribo. És a dir, la majoria dels periodistes treballen per un mitjà de comunicació. Sí. I aleshores o tu segueixes la línia o vas al carrer. I per tant es troben en una dificultat enorme a l'hora de fer una informació veraç, transparent, vàlida. Per què? Perquè el seu diari diu: no, si això no ho fas així, pues... posaran una altra persona o tu aniràs al carrer, no? I jo penso que la situació del professional de la comunicació és gravíssim. Abans els reporters de guerra anaven a la guerra com a Vietnam i a la guerra d'Iraq, i anaven empotrats dintre de les tropes nord-americanes, no? I donaven les seves informacions segons el Departament de Defensa dels Estats Units. Bueno, pues tu faràs propaganda o faràs una altra cosa, però no comunicació. Però la propaganda i la comunicació són coses diferents.
Oriol,
llavors, veiem algun sistema que pugui que tot això canviï? Creieu que a través de les, no sé, xarxes socials o comunicació pugui haver una evolució cap a un positivisme a l'hora d'expressar una mica la comunicació veritable, la que realment està succeint?
Sí, jo crec que n'hi ha una. El que passa és que és difícil d'assolir. Al final del cuento, el que estem nosaltres aquí explicant, quan hem parlat d'interactivitat, de transparència, de poder, és de llibertat. I quan es parla de llibertat, està clar que s'ha de dir: sense educació no és possible la llibertat. Llavors, la gran solució de tot això, d'alguna manera, és crear una estructura forta de les persones, crear un bon nivell de les persones perquè sàpiguen, com deia Felipe, sàpiguen d'alguna manera ser crítics amb ells mateixos i amb el que els entra. A partir d'aquí, pues, podem donar les voltes que vulguem, està clar.
Llavors hauríem de començar des de l'educació dels nostres fills a que van al col·legi fins ara, perquè la base de tot això comença amb l'educació, perquè això va regida del sistema que hi ha actualment. Vull dir, hauríem de canviar alguna cosa més que el sistema de comunicació.
És que jo no sé què penseu, però jo crec que tenim un problema. El sistema educatiu, els sistemes educatius des de fa 20 anys es van succeint sense que n'hi hagi cap que funcioni i anar donant pues pals de sec amb una societat que cada vegada té més eines. Això Clar. És un problema.
I el problema no és només d'educació, que evidentment és el 80% probablement, sinó que a més els nens entren al món dels mitjans de comunicació amb 6 anys
sense la maduresa necessària,
i de sobte et poses a prime time, a hora bona, que realment són les 6 de la tarda que el nen surt de l'escola, de l'activitat extraescolar, i es troba con el Sálvame o el Diari de Patricia, etc. En comptes de donar-li uns dibuixos, que per cert també, Déu-n'hi-do, de vegades quins dibuixos, es troben amb uns mitjans, bueno, amb una informació o l'accessibilitat a internet. És el mateix. I un nen que no està madurat, bueno, evidentment que és un nen i que no està vivint com a nen, què pretenem? Aquesta és una educació molt gran. Inclús els pares els hi transmeten. I hi ha les d'educació aquí. Els pares, l'escola i els mitjans. No ens donem compte que són una base primeríssima de socialització que no està sent la correcta.
És que fixeu-vos que potser ens n'anem del tema, però és que jo diria que molts pares d'aquests nens, si els situes cronològicament amb la seva edat real, ja són una gent que ja han tingut, lamentablement, una educació que no era la més correcta. O sigui, el problema que tenim és considerable. Estem parlant d'uns pares que els sobrepassa absolutament tot el que passa amb els seus fills perquè ells no saben com abordar-ho. Aquest és el gran problema de la comunicació en aquest moment, que és que la comunicació està desbocada.
Llavors, si, per exemple, si fóssim capaços d'educar els fills, o bueno, d'educar o de donar-los tota la informació, que s'eduquessin ells com sigui, de la manera que sigui, podríem aconseguir que el poder dels mitjans canviés de mans?
Això és molt difícil.
Bé, en principi no és tan diferent, perquè primer que ja hi ha una concentració i un monopoli dels mitjans de comunicació fabulós, és a dir, ja Telecinco són diverses cadenes, l'altra també, és a dir, que estem parlant d'una reducció de les veus, no? I han desaparegut diaris, han desaparegut televisions, ràdios, ha desaparegut... És a dir, la tendència monopolitzadora del sistema treballa molt bé amb aquestes qüestions. Abans he dit que només cinc agències donen un 90% de les notícies mundials, i amb això sí que fem una reducció. Amb la transmissió de coneixement a l'escola té que veure també, jo abans l'he dit, amb l'esperit crític. Jo només a l'escola tinc que ensenyar-te com es fa això tècnicament, sinó a tindre un esperit crític. Sense aquest esperit crític no hi ha investigació. I el que és impressionant, per exemple, és que al món hi hagi 1,5 milió de científics que només busquen enginys armamentístics i que estan només a la indústria armamentista, no? Això dirigeix moltíssim la investigació sobre una part molt concreta de l'activitat tecnològica humana, no? Aquesta gent podrien estar treballant en l'Ebola o una altra cosa, però no, es dediquen només a això, no? És a dir, que aquesta gent que té una enorme preparació no fa l'adequació de la seva educació a la línia correcta o a una línia... Jo sóc físic nuclear i puc fer o bé una bomba de cobalt per tractar els càncers o puc fer una bomba atòmica. I aleshores l'aplicació tecnològica que jo faig és completament diferent i està dirigida directament pel poder, no? Jo penso que és molt important que el poder sigui el més popular possible, i no estic parlant de el Partit Popular, sinó de la població. Quan més a prop teu tinguis el poder, major control tindràs sobre mitjans de comunicació, però també sobre la indústria, sobre la generació de la riquesa i sobre el repartiment d'aquesta riquesa.
Jo precisament t'anava a dir això molt ràpid perquè se'ns estarà a punt d'acabar el temps, però abans has dit una cosa, allò, ho has deixat una mica a mitges, i enllaçar-ho amb el que dius ara, com informar perquè no passi això?
Bueno, abans he dit temes que tenia les estratègies, no? Chomsky dona 10 estratègies de com ens manipulen. Aleshores, quan tu coneixes les 10 estratègies, dius, bueno, lluitaré frent a aquestes 10 estratègies, no? Jo dic la primera, per exemple, no? Distreure't amb informacions que no t'interessen, però és molt important. O bé el diluvi, no? Fins a la saturació, que era això jo que deia, no? Perquè no te calles, perquè no te calles, no? 40 vegades, no? Bueno, pues finalment la gent recorda només això, no? O la creació de problemes i després oferir solucions, no? Que també és molt maco com ho fan, no? O la gradualitat, no? Primer fem una privatització, després flexibilitzem, després fem tallades de la sanitat, l'educació, i tot això és una cosa que va anant diferint, decisions doloroses però necessàries, no? Fins i tot jo penso que el coneixement de com treballa aquesta gent dona cert poder sobre ells. És a dir, jo tinc el poder en el mateix moment que dic de tu, no me'n refio, perquè ja t'he vist 2-3 vegades fer-la així de grossa, i per tant, tu com a periodista, o tu com a editorialista, o tu com a mitjà de comunicació, no tens la meva confiança, no? I és molt important per això l'esperit crític, l'enfrontar-te a la manipulació de la notícia dient, ah, a veure, què diu altra gent? Com trobo jo no quedar-te amb el teu? Perquè si quedes només amb el teu, el que pensa com tu, doncs finalment, ideològicament, seràs un dau, no? No seràs una persona ni tan sols firma al nivell ideològic. La ideologia es fa en la confrontació, no es fa en la imposició. I per tant, és molt important donar aquesta idea, no? El que tot és revisable i tot és discutible, no? Avui dia escolto el Rajoy dient els catalans no tenen dret a votar en un referèndum perquè no es contempla la Constitució i la Constitució és sagrada. Aquest mateix tio és el que amb el Zapatero va canviar la Constitució en un fin de setmana a traïció i sense consultar a ningú per posar la deute públic dintre de l'article 135 de la Constitució. Per tant, aquest tio és un mentider. I aleshores, cada vegada que jo agafo el mentider, pues ja sé que el Rajoy és un mentider, que si fa aquestes mentides tan grosses i tan fàcils de desmuntar, quines altres mentides em dirà?
Però la gent això no ho sap, o no li arriba, o no se'n volen recordar.
Sí, perquè també aquesta brutalitat de la comunicació té que veure com que hi ha tantes notícies i tantes coses cada dia que ayer ja no existeix i demà tot encara tampoc. Per tant, parlem només d'avui. I aleshores d'avui és avui i demà ja la notícia ja no és la mateixa. No? Ja ha canviat i potser no existeix, no, la notícia.
I a més, lo espectacular i lo dolent és, té molt més pes específic que el senzill i el bo.
Bueno, això,
aquesta és una complicació més.
Això t'ho dic jo molt ràpid, que quan el Barça guanya la Champions és la primera notícia d'altra notícia. I és igual que a l'Àfrica hi hagi l'Ebola, perquè és que la primera notícia serà que el Barça guanya la Champions. Parlem-ne, vull dir, què significa això? Que és així d'important?
Aquest és el problema.
Quan els americans van invadir Iraq, el que era molt important en canvi era que dos xavals havien entrat a una escola d'Arkansas i havien disparat als seus companys i havien matat, no recordo, 28, i això era la primera notícia abans de l'altra notícia, no? La graduació de les notícies també són molt importants. Per què? Perquè jo tinc un sistema de donar-te la desaparició o no de la notícia i donar-te o no la profunditat de la notícia, no? I abans parlaven també de que ara un telediari normal, pues, les notícies són pràcticament el mateix temps que el temps, la informació del temps meteorològica, i menys encara que els esports, no? Perquè és molt més important. De fet, ja han sortit del telediari, ja tenen espais propis amb publicitat pròpia, no? Repsol és qui fa el temps a
TV3,
no? I la comunicació del temps t'ho donen amb una publicitat, no? És, això és molt important a l'hora de que tu t'importi més el temps que farà demà que el que t'ha passat a tu a la teva vida avui dia, no? Jo penso que és molt important.
De fet, parlant de manipulació, jo recordo que em va arribar que el temps, per exemple, en temporada d'esquí, mai nevarà ni farà mal dia el dissabte.
Sí,
farà bon dia perquè si no les estacions d'esquí estaran allà darrere dient: "Ei, Xavi, Tomàs Molina, que vas dir que faria mal temps i la gent no em va venir, després va fer un sol enorme." Això és una altra forma de veure, escolta tu, que ens estem anant, no?
De totes maneres, jo crec que hem d'agafar una norma, i més en un programa com aquest que estem nosaltres, que hem de començar a pensar, com bé deia Felipe, en ser crítics, perquè és molt important ser crític, però hem de ser crítics constructius.
Buscar una solució.
A buscar, a veure, gent que sàpiga explicar-nos el problema...
En tenim moltes.
N'hi ha molta. El que nosaltres tenim de buscar és la gent que sigui capaç d'aportar valor específic i solucions. I crec que aquesta és la gran contribució que es pot fer en el món en què estem vivint. Perquè el contrari, vaja, és que els problemes que tenim pràcticament els sabem tots.
Bé, al final falten programes com aquests, que siguin, i de, que li diem, coneixement compartit, no? D'intentar explicar coses tan senzilles com, escolta, que és que has d'estar en esperit crític, com diu el Felipe, o has de saber discernir entre una cosa i una altra. La gent, moltes vegades, si no li dius, no ho sap. I és tan senzill com explicar-li una cosa tan senzilla com dir-li, escolta, només de llegir-te el diari de la Razón, que si mires una mica més cap allà, veuràs més, no? Hi ha gent que simplement, com que ho han llegit tota la vida, doncs no és capaç de veure-hi més, però és que t'has d'informar, i això no és culpa seva, eh? Vull dir, estic aquí dient aquella persona, però és que no és culpa seva.
Han sigut educats així, llavors no pots fer-te una persona i dir...
És dels avals!
Ara funcionaràs així, no pot ser.
Són els d'arriba, que no volien.
Bueno, és la consistència de la manipulació, ni més ni menys. És a dir, quan jo ja et faig de tu un expert en el meu diari, pues ja només llegeixes el meu diari, i és per això que tots els polítics tenen aquests dossiers de diaris que els posen tots, no? I dic, mira, de tu diuen aquí al País que estàs molt bé, però a La Vanguardia et posen com xupa de domini, no? I, per tant, tu tens una capacitat per veure què passa en diferents mitjans.
Bé, nois, hem de començar a acabar, perdoneu, com sempre al final se'ns fa curt. Molt ràpid, a mi sempre abans d'acabar m'agrada que expliqueu 30 segons, perquè a més se'ns menja el temps, què en traieu una mica d'aquí, com podeu tornar, també que digueu on et podem trobar, Oriol.
A mi em podeu trobar amb el Twitter a Orbeco, @Orbeco, o la pàgina web que estic creant, que és orbeco.es. I jo trauria de conclusió que hem d'anar una mica... A la mà amb experts, vull dir, experts a la matèria i evolucionar amb ells juntament, no veig una altra manera.
Sí, a mi Lluís. Em podeu trobar en el Twitter @LluisGodayolGen, tot junt i en minúscules, i a Impulsa Poneu. I jo us diria que, com estem en un programa de tecnologia, el que hauríem de dir és que al final del cuento la tecnologia... La comunicació forma part de la tecnologia, i el que ens hem d'esforçar és a fer-la d'alguna manera treballar de forma adequada a la necessitat de la societat.
Sí, més encara que la societat, jo exactament volia anar allà, no? És a dir, la tecnologia té que estar al servei de la persona, al servei del ser humà, i per tant aquesta tecnologia és vàlida, no? I és per això que parlem de la bomba de cobalt davant de la bomba atòmica, no? Jo penso que la tecnologia no tota és bona, penso que la tecnologia també té una part moral, ètica, i que si tu poses dintre de la tecnologia o de l'esperit econòmic la persona davant de els bancs, pues tindràs una visió diferent, no? Posar la tècnica al servei de les persones és d'alguna manera fer de la tècnica una eina útil, no? Una eina vàlida per la persona. Si no, no serveix de res, penso.
Moltes gràcies, Felipe. Moltes gràcies, Oriol. Moltes gràcies, Lluís. La veritat, avui
gràcies
ha sigut un programa genial. Un honor molt gran per mi haver tingut el sociòleg Felipe López Aranguren entre nosaltres. Dir-vos abans de tancar que hem obert, tant per la tecnologia, per fi hem obert un Twitter i un correu de, del programa per totes aquelles persones que vulgueu preguntar-nos una paraula, què significa, que vulgueu que parlem d'una temàtica, per qualsevol cosa, que sí que volem feedback, això que deia, m'agrada que siguin mitjans més democràtics, totalment, estem aquí oberts a tot, i us el dic, és info@societat21e.com, 21 amb números, i el Twitter és igual, societat21e, i ja està. Simplement amb números superimportant. Moltes gràcies per escoltar-nos. Ens veiem la setmana que ve a la mateixa hora. Molt bona setmana.
Salutacions als santcuatencs podran votar el nou INE als 5 instituts públics que hi ha a la